que estem amb Tecnologia al Dia. Raül, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bé, bé. Sí.
Molt bé, molt bé. I com tenim la tecnologia?
Bé, doncs una miqueta de tot, eh? Tenim.
Sí?
Sí. Avui volia començar parlant d'Elon Musk.
Molt bé, el teu amic.
Sí, el meu amic. Que, doncs bé, finalment sembla que sí, vol comprar Twitter. Després d'aquestes, primer que sí, després que no, ara no sé, ara denuncio, ara no sé, bé, mil capítols, doncs bé, sembla que ara, sembla que sí, vol comprar Twitter. I bé, doncs la cotització...
No s'aclareix massa, aquest home.
No, jo crec que és, depèn de com s'aixeca el dia.
Sí, diu, ara vull comprar Twitter.
Ara sí, ara no.
Ara no, vinga.
I bé, doncs, la cotització de Twitter a Wall Street s'ha suspès a l'espera d'un possible acord de venda. Després de moltes anades i tornades, Elon Musk torna a aparèixer en escena. El director executiu de Tesla ha posat novament sobre la taula l'oferta inicial de compra de la xarxa social. Estem parlant del preu de compra establert a l'abril d'aquest any, quan va prometre desbloquejar el potencial de Twitter. Segons les seves paraules, aquest consistia en pagar $54.20 l'acció, un 54% més del que valien les accions abans de que Musk anunciés que es volia convertir en el màxim accionista de Twitter. La notícia ha provocat un impacte immediat en la borsa, de nou. Les accions de Twitter, que havien doncs, tingut un impacte negatiu quan Musk va retirar la seva oferta de compra, han tornat a pujar un 12,7%, situant-se en els $47.93. I les accions de Tesla també es van elevar un 1,5%, situant-se en els $243.81. Un acord d'aquest tipus seria una clara victòria per Twitter. La xarxa social va demandar a l'empresari davant el Tribunal de Cancelleria de la Delaware amb la intenció de que la compra es concretés en els termes originals, és a dir, pagant un total de 44.000 milions de dòlars. Re.
Quin mal em fan aquests números.
Calderilla. Recordem que el judici per la compra de Twitter està programat per començar el pròxim... per començar el dia 17 d'octubre, és a dir, queden 4 dies. I bé, doncs, tot i els intents, Elon Musk no hauria aconseguit retrasar-ho i, segons el que semblava prèviament, tampoc hauria aconseguit convèncer a la jutgessa Kathleen McCormick, que s'havia posat al costat de la xarxa social. Bé, des que es va decidir retirar la seva oferta de compra, l'empresari ha intentat trobar motius per sortir d'aquest acord inicial i en moltes ocasions ha acusat la xarxa social de fer afirmacions falses i enganyoses en relació a la quantitat de bots i spam, i no ha deixat en clar la quantitat d'usuaris monetitzables. Queda per veure com evolucionarà aquest assumpte i què és el que succeirà amb el judici. No obstant, tenint en compte els últims moviments, que hi ha la possibilitat de que abans de que aquesta història arribi al seu final tinguem alguna altra sorpresa més.
Segurament.
És a dir, que hi haurà judici si no canvia res, però ara diu Elon Musk que sí que farà la compra. Així que, bé, com recordem, 44.000 milions de dòlars és el que pagaria Elon Musk per comprar Twitter, i el que doncs, sembla que vol fer és, segons les seves paraules, treure-li el màxim potencial possible d'aquesta xarxa social.
Clar, sí.
Però bé, també doncs, diuen que en un futurible escenari, amb Elon Musk com a amo de Twitter, les seves promeses de desbloquejar el potencial que té aquesta xarxa social que té, doncs, tornen a estar sobre la taula i doncs, ha estat el mateix empresari el que no ha trigat en afirmar que la concreció de l'operació accelerarà la creació de X, l'aplicació tot en un, diu Elon Musk. Què vol dir Musk amb això? Doncs els seus missatges anteriors diu que es pot deixar alguns missatges del que podria ser. Diu que, desxifrant una miqueta aquest últim tuit d'Elon Musk, sabem que X és una de les lletres favorites preferides de l'empresari. Utilitza la X per tot, eh? La va utilitzar com a nom en un banc en línia que va cofundar en el 1999 i no es va oblidar tampoc d'incloure-la en el nom de l'Space Exploration Technologies Corp, que és SpaceX, que també és una empresa seva. I també va comprar el domini x.com a PayPal al 2007. Així no seria d'estranyar que anunciï una aplicació que es digués simplement X després de la compra de Twitter. I què incluiria una aplicació d'aquest tipus? Doncs bé, en una sessió de preguntes i respostes entre Elon Musk i els treballadors de Twitter, realitzada el passat mes de juny, doncs va deixar alguna pista. En aquesta trobada va realitzar de manera, que es va realitzar de manera virtual, l'empresari no va dubtar en comprar el potencial de Twitter, en comparar-lo amb WeChat. Diu que creu que seria important tractar d'incloure la major part possible del país a la major part del món. Diu que WeChat diu que treu de l'equació de les mesures imposades pel govern xinès per limitar la llibertat d'expressió, no? Que és una de les aplicacions que més s'utilitzen a la Xina, és el model més clar de la superaplicació o superapp, model que ha permès aconseguir més de 1.200 milions d'usuaris. Twitter en té només, entre cometes, 396 milions d'usuaris.
No,
és a dir, que té 4 vegades més el WeChat des que va ser llançat el 2011 i està present en molts aspectes de la vida quotidiana dels ciutadans xinesos. La companyia darrere de WeChat, que és Tencent, fa temps que va començar un camí per addicionar altres funcions a més del component social de l'aplicació. El servei que originalment permetia xatejar i realitzar trucades, al més estil WhatsApp, avui doncs, també permet demanar un taxi o menjar a domicili, abonar les factures de l'aigua o del gas, enviar diners, concretar una cita mèdica, jugar online i fins i tot sol·licitar un divorci.
Ui, per favor.
Així que per qui aniria doncs, els trets del que voldria fer Elon Musk amb Twitter, no només xarxa social, sinó que et permeti fer totes aquestes funcions.
Tot. Sí, és una passada, no?
Que sigui pràcticament... Que només obrint Twitter doncs, puguis fer tot. Així que, bé, doncs veurem com acaba aquest episodi, però sapigueu que Elon Musk doncs, està ja a punt de comprar, ara si sembla, aquesta xarxa social i que la podria convertir, no sé si seria Twitter X o directament X a l'aplicació.
X.
És curiós, eh? Jo sempre fa servir aquesta lletra.
Sí, per què? Alguna cosa... oculta.
Sí, sí, sí. I bé, Sònia, no sé si recordes també en època de pandèmia i també de postpandèmia quan just s'havia acabat.
Pandèmia, què és això?
L'aplicació Radar Covid.
Oi,
recordes?
Quin fracàs d'aplicació.
Efectivament. Doncs bé, l'aplicació del govern, recordem, que és una aplicació que va llançar el govern per combatre la pandèmia, ja no funciona.
Ja però ha funcionat alguna vegada?
Bé, d'alguna manera sí, però...
D'alguna manera, però ha funcionat? Ha sigut eficaç?
No.
El que s'ha invertit aquí...
Exactament, exactament.
Jo, de veritat, aquestes coses em posen
ja.
Com una moto em posen.
Que ara qui va prendre aquesta decisió no, de tirar endavant aquesta aplicació...
Que et penses que li passarà alguna cosa?
Clar que no, clar que no. Doncs bé, després d'aproximadament 2 anys d'utilització d'aquesta aplicació, l'app de rastreig de contactes ha finalitzat el seu suport, perquè els pocs usuaris que encara quedaven utilitzant-la poden ja desinstal·lar-la definitivament. Aquesta aplicació, si la teniu al mòbil, Radar Covid, ja la podeu desinstal·lar. Finalitza el suport i de l'empresa que ho portava, que és Indra, i se'ls deixa també de pagar, òbviament. El motiu del tancament de Radar Covid no és un altre que la finalització del suport per part d'Indra, l'empresa responsable del manteniment. De fet, aquesta part de mantenir activa l'aplicació era la que més diners costava. Dels 330.000 euros que va costar el desenvolupament, es passa fins a un total de 1,7 milions d'euros, si tenim en compte el temps que ha estat activa.
Jo, per favor, com pot anar bé aquest país amb aquestes besties que van?
Sí, sí.
És que, per favor...
Ara jo entenc que hi ha coses que quan et venen coses noves com una pandèmia no saps, o sigui...
Sí, clar, però és que aquí ha sigut
noves.
Un cúmul, de...
Però clar, jo crec que s'havia d'haver fet un estudi previ. Aquí es va llançar directament l'aplicació amb la idea d'algú, d'una empresa segurament, que va dir, jo tinc això que crec que ho podria funcionar. I van dir, vinga, va, doncs una mesura més per intentar controlar per on s'està movent el Covid. Però bé, ja sabeu que ha sigut un fracàs rotund.
Total, eh?
Sí, sí. I diu, clar, 4,2 milions d'euros que són malgastats. I clar, diu, aquí entrem en el que cadascú consideri una bona inversió. Però el que sembla clar és que Radar Covid no va aconseguir mai tenir bons números d'utilitat i de l'utilització. El govern justifica que aquesta aplicació sí que va ser eficaç, i va ajudar a combatre la pandèmia, apuntant estudis internacionals sobre aquest tipus d'aplicacions com un complement de rastreig manual. Però els 124.555 contagis detectats durant tot aquest temps suposen menys de l'1% dels casos totals. Un rati d'ús molt baix per una aplicació que ha arribat a descarregar-se més de 8,6 milions de vegades, segons les estadístiques oficials. I bé, doncs és, segons descriuen aquí, una gran idea amb una pèssima execució. El rastreig de contactes va ser una gran idea que va comptar amb el recolzament de companyies com Google i Apple, però a l'hora de la veritat, menys d'un 8% dels positius van acabar registrant-se, perquè la seva efectivitat era molt més baixa. I bé, doncs, a més d'això, la imatge de Radar Covid va quedar danyada per un cúmul de polèmiques, degut a que, o tot i que els 1,5 milions d'euros invertits en promocionar-la, l'aplicació va generar dubtes sobre la seva privacitat, fins a tal punt que l'Agència Espanyola de la Protecció de Dades va admetre a tràmit una reclamació sobre la falta de transparència. I bé, doncs, tots aquests problemes han acabat per doncs, aquesta... no tenir suport ja aquesta aplicació i que ja la podeu desinstal·lar perquè ha quedat en desús. Per tant, 4,2 milions d'euros malgastats, jo crec.
Malgastats i punt.
Sí, sí.
Que
sí.
No hi ha cap tipus de penalització per ningú.
Correcte.
És que, a més, quan són diners públics encara s'hauria de penalitzar més.
Ah, no, no, és que hauria d'estar tot hauria molt, molt més així, controlat, no? Està claríssim.
Però bé,
doncs, deixem-ho
no perquè...
Ara parlaré d'una cosa més simpàtica, Sònia.
Vinga, va, sí.
I és doncs d'una de les novetats de l'iPhone 14, que doncs, és el nou telèfon mòbil d'Apple, i una d'aquestes novetats és la detecció d'accidents, que és una funció doncs, bé, que podria ser útil, no? Dius,
sí,
escolta,
sí,
tinc un accident, el mòbil ho detecta, no? I avisa, no? És una opció que ja estava disponible en alguns models de l'Apple Watch i que permet que si es produeix aquest esdeveniment, el rellotge o el mòbil, truquen automàticament als serveis d'emergència a no ser que l'usuari canceli la trucada, no? L'opció és interessant, però ha sorgit un problema.
No.
S'estan produint falsos positius i la culpa que la tenen, no diràs el què.
Què?
Les muntanyes russes dels parcs d'atraccions.
En sèrio?
Sí, 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 sí.
Clar, la gent es puja amb el telèfon allí a la muntanya russa.
I el mòbil diu...
I el mòbil es torna loco.
Es torna boig i diu, un accident.
Per favor.
Sí, sí, sí. En les últimes setmanes, parcs d'atracció com els de Kings Island o Dollywood han notat una tendència creixent en els seus clients. Aquells que tenen un iPhone 14 o tenien ja un Apple Watch, amb aquesta opció estan trucant al servei d'emergències sense voler. A King Island han detectat aquestes trucades de falsos positius en almenys 6 ocasions diferents. I a Dollywood han arribat a incloure una advertència en la que es recomana que els usuaris no portin a sobre les atraccions els Apple Watch i dispositius similars que puguin activar la seva funció de trucada d'emergència. Un portaveu d'Apple indicava a The Wall Street Journal que els algoritmes utilitzats en la detecció d'accidents es van validar utilitzant més d'un milió d'hores de dades de xocs en proves de conducció i de xocs reals en laboratori, i a més va indicar que la funció és extremadament precisa a l'hora de detectar xocs forts i que l'empresa l'havia optimitzat perquè els usuaris aconseguissin ajuda i al mateix temps es minimitzessin els falsos positius. Bé, no ha donat moltes més dades de com es minimitzen aquests falsos positius, però sí que va indicar que continuaran millorant-la a llarg temps. Diuen que Apple ni nega ni confirma ni desmenteix això, però bé, és un fet que és el que ha passat. Així que bé, doncs, des de diferents portals diuen que com es poden evitar aquests falsos positius? Doncs bé, la manera més senzilla d'evitar-ho és posar el modus avió quan vagis a pujar en una atracció, en una muntanya russa. I així doncs, no trucaràs als serveis d'emergència sense...
Seria interessant fer-ho, eh?
Sí, 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 home, perquè, clar, això és complicat, eh? És graciós, no?, perquè dius...
Sí, home, sí.
Però també, clar, estàs trucant a emergències...
La seva part de gràcia, però, clar, emergències tenen altres emergències.
Sí, clar, clar, clar. Diu, escolta, tot bé? Diu, sí, sí, a veure, una mica marejat, no?, de l'atracció, però tot bé, així
que... Sí, l'atac de cor encara no l'he tingut, estic a punt.
Sí. Així que si teniu un iPhone 14 o un Apple Watch, doncs que sapigueu que si heu de pujar al Dragon Khan, aquí a Port Aventura...
Primer
poseu el...
Desconnecteu el mòbil...
Sí, el modus avió. I per si de cas, sí, sí.
Per si de cas, sí.
Sí. Ara parlarem d'Amazon, Sònia, i és que, doncs bé, sembla que... I ja ho hem parlat diverses vegades, no només d'Amazon, sinó d'altres empreses, que això de que volen promocionar el repartiment autònom, no? De que algun robot faci els seus repartiments, ja siguin drons, ja siguin robots, doncs bé, hi ha hagut un pas enrere també en aquest sentit. I és que Bé, amb una de les aspiracions que tenia Amazon, les grans aspiracions, que és l'enviament automatitzat de paquets a través de robots autònoms, capaços d'eliminar els repartidors de l'equació, agilitzar processos i guanyar eficiència, doncs sembla que ha fet un pas enrere.
Oh!
Sí, sí, sí. Encara que s'apunta que ja que a finals d'aquest any per a l'impuls del servei als Estats Units, la seva divisió amb drons, Prime Air, acumula el retard i una inversió milmilionària que ha posat a prova inclús la paciència dels seus directius. La cosa no va molt millor amb la seva principal iniciativa pel repartiment autònom per terra. Els de Seattle acaben d'anunciar que aparquen el projecte del robot de lliurament de paquets Scoot. Això és bàsicament el que acaba d'anunciar Amazon. Com avança Bloomberg, la multinacional ha decidit cancel·lar les proves amb el seu robot de lliurament de paquets a domicili Scoot i reubicar l'equipament tècnic que l'impulsava. En el projecte treballaven més de 400 persones a nivell mundial, que dona pas, que dona un pas enrere amb Scoot, i bé, doncs això no significa, això sí que es llenci la tovallola, no? Però bé, doncs Bloomberg assegura que mantindrà un equip mínim centrat en les possibilitats d'un robot autònom. I bé, doncs, què era això, què era exactament això de Scoot? Doncs el somni d'Amazon de repartir paquets a domicili amb petits robots autònoms similars a neveres portàtils, més o menys, perquè ens fem una idea, dotades de rodes. Després de la seva primera fase, la multinacional va començar a experimentar amb el dispositiu en voreres d'àrees suburbanes a Seattle el 2019 i més tard va plantejar expandir-les al sud de Califòrnia, Geòrgia i Tennessee. La idea era que la màquina es mogués per petits veïnats i arribés a un domicili amb la seva càrrega i s'obrís perquè el client pogués retirar-la. Tot mitjançant un mecanisme amb bateries que assenyalava la firma reduiria les emissions contaminants. El 2019 la companyia va arribar a anunciar que hauria mitja dotzena d'escut cobrint lliuraments en l'àrea de Sonomish a Washington. I per què s'ha donat un pas enrere ara? Doncs diu que Amazon alega una simple qüestió d'aprenentatge. Però bé, doncs, Scoot no sembla estar apuntant a la direcció adequada. Així que doncs, sembla que no s'estan avançant com es voldria i que bé, doncs, no s'està tirant endavant aquests petits robots que ens podrien portar els paquets.
A mi no em feia gaire gràcia això, tampoc.
No?
No.
També hi ha algunes informacions perquè hi ha hagut un desaccelerament en el creixement de les ventes en Amazon. I després del boom de l'e-commerce que va marcar l'inici de la crisi sanitària, no, de la pandèmia, l'escenari postpandèmia s'està deixant sentir en el sector i s'ha relaxat una miqueta. De fet, fa uns dies The Objective publicava que durant el primer semestre de l'any Amazon va reduir al voltant d'un 35% les seves vendes de comerç electrònic a Espanya, descens que hauria estat especialment acusat al llarg del primer trimestre. Així que, bé, doncs hi ha algunes informacions que apunten a això i que doncs, també es podia haver a veure reflexat en això, no? En Scoot, en aquest robot, que no s'ha pogut invertir tot el que es voldria, potser. Mm. Home, que et vingui una mini nevera a portar-te un paquet, una mini nevera amb rodes.
Jo què vols que et digui? És que no ho acabo de veure.
Deus, suposo que has d'introduir un codi, no? Se t'obre i llavors pots recollir el paquet, tornes a tancar i el robot marxa.
No em va.
Complicat. I parlem també una miqueta de l'espai, Sònia, i és que, bé, doncs l'aplicació del concepte de defensa planetària ja deixa de ser exclusiu de les pel·lícules de ciència-ficció. En aquest últim temps, la NASA ha estat treballant per ajudar a protegir la Terra de la possible col·lisió d'un asteroide en el futur. I el primer gran pas per aconseguir-ho s'ha materialitzat amb l'èxit de DART, una missió espacial que ha requerit una inversió de més de 300 milions de dòlars. Després d'anys de preparació, l'Agència Espacial Nord-Americana va llançar a l'espai la nau DART al novembre del 2021. De camí al seu destí, el sistema Didymos va regalar algunes imatges impressionants i finalment es va immolar contra Dimorphos el passat 26 de setembre. Sabíem que l'impacte contra l'asteroide s'havia produït amb èxit, però no sabíem si s'havia aconseguit deflectar-ho i bé, doncs es veu que sí, que ha anat tot correcte. Per tant, doncs, la NASA hauria considerat que la missió ha estat un èxit, amb un canvi d'un període de temps, però bé, doncs que ha sortit tot com s'esperaven i per tant, doncs, podem estar tranquils de que si ve un asteroide cap a la Terra, sembla que aquesta s'hauria d'activar una altra missió com aquesta, com la DART, que desviaria també l'òrbita d'aquest asteroide i acabaria per no impactar sobre la Terra. No caldria enviar els típics soldats nord-americans a que ens salvin a tots la vida, perquè es podria fer mitjançant això, aquesta nau.
O sigui molt bé, molt bé.
Ara ja estàs més tranquil·la? Ja podràs viure més tranquil·la?
Sí, sí. Podré dormir ja.
Sí. I com sempre, doncs, actualitzarem una miqueta com va això del Bitcoin, no?
Les sí, clar, perquè ara estic perduda, eh? No sé.
Sí, ara fa alguns dies que no parlàvem, però la veritat és que no s'ha mogut gaire la cosa. Per tant, doncs, portem estabilitat després d'aquella supercaiguda. Estem a les 19.250 euros del valor d'un Bitcoin, i així porta ja algunes setmanes, eh? D'entre els 18 i els 20.000 s'està movent sempre des de fa ja uns mesos. Jo crec que és abans de l'estiu, que va ser quan estava... El mes d'abril va ser quan tenia l'últim pic més alt, amb 38.000 euros que estava. D'aquí ja va fer una baixada al mes de juny molt gran, mes de juny i juliol, que va baixar fins a... No, va ser el mes de juny, sí, que va baixar fins als 19.000, i aquí es manté entre els 18 i els 20.000 el Bitcoin, per qui tingui doncs, criptomonedes, ja sabeu, doncs, aquest és de moment s'està mantenint. I no sé si durarà gaire, si no sé, no, la veritat és que no en tinc ni idea, però
per
així
tant,
segueix.
De moment segueix magre la cosa, eh?
Sí, sí, la veritat que sí, que no canvia la cosa.
Ja
home, potser és moment per comprar, no sabem si després
no,
pujarà...
No, clar, no sabem, és que si ho sapiguéssim compraríem, no?
Clar, o potser és moment per vendre perquè tornarà a baixar. Clar, la cosa és que està mantenent, no hi ha gaire moviments des de fa ja alguns mesos, del mes de juny, juliol... es manté així, per tant, s'ha doncs, estabilitzat en aquest valor.
La cosa no acaba de quallar.
No. Aquí estem. Sí, sí.
Vinga, ens quedem sense bitcoins.
Sí.
No comprem.
No compro.
Doncs, Raül, moltes gràcies per Tecnologia al Dia.
De res, bon dia.
Bon dia.